Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Germà Gordó no dimiteix com a diputat de Junts pel Sí, però sí que renuncia a la presidència de la Comissió de Justícia del Parlament. Ho diu així en un comunicat conjunt que s'acaba de fer públic i que signen el PDeCAT i el mateix Gordó. En aquest comunicat, l'exconseller es referma en el fet que mai no ha fet, segons diu, cap actuació fora de l'ordenament jurídic. El text assegura que el Partit Demòcrata confia en les paraules del diputat i respecta la seva presumpció d'innocència. Esquerra Republicana i la CUP, i també una part de l'oposició, havien demanat que Gordó plegués. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha comunicat avui que ha decidit investigar Gordó pel cas del 3%, pels suposats delictes de tràfic d'influència, suborn, prevaricació i malversació de fons públics. D'altra banda, són notícia les urnes del referèndum. Dues empreses s'apunten a fabricar-les amb metacrilat. Per evitar que l'Estat actuï contra cap funcionari públic, la mesa de contractació l'han format als càrrecs de la Generalitat. Les empreses són Plàstic Express, amb seu a Barcelona, i una unió de dues, Spy World i Suministros Integrales Food Vida, també amb seu a la capital catalana. Ara el següent pas és l'obertura del sobre amb l'oferta econòmica de cada companyia. Es farà dimecres vinent. Amb aquesta informació es podrà adjudicar finalment la fabricació de les urnes. I també és notícia avui que Brussel·les ha demanat a Europa i la Xina que liderin l'acord sobre el clima. És la primera conseqüència de la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, de retirar el seu país de l'acord de París contra l'escalfament global. I recordem que avui s'ha presentat a Barcelona el Diccionari de les Religions per a noies i nois de 10 a 14 anys. S'ha presentat amb una descripció i un llenguatge més entenedor.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Aquest estiu, prepara't per l'aventura més impressionant de l'any. El Club Més Amics et porta a terres noruegues. Del 29 de juliol al 5 d'agost visitarem Oslo, Trondheim, l'antiga Nidaros, l'illa de Baroja, la carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. La ruta de Nidaros, aquest estiu, del 29 de juliol al 4 d'agost, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ajuda'ns a ajudar. A la declaració de renda, multiplica la teva solidaritat. Marca les dues caselles, Església Catòlica i Finalitats Socials. A tu no et costa res. També pots fer donatius a Càritas Catalunya i a les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
Mireu al web caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Naturalment, des de Ràdio Estel, perquè ens agrada molt, està amb tu. I, senyores i senyors, com tots els divendres, avui és el dia del cinema, del teatre i també del món literari. I això, naturalment, vol dir que és el dia del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Comencem. Bona tarda i benvingut, Miguel.
Hola, Toni, bona tarda, moltes gràcies. I moltes gràcies també a la Marga Font, a la producció, el Toni Huguet i també el José Matosés, que estan a la part tècnica de l'Estem amb tu d'aquest 2 de juny del 2017 aquí a Ràdio Estel. I com saben molt bé els nostres oients, la notícia de la setmana en quant al cinema ha estat el tancament del Festival de Cannes el passat diumenge. El Festival de Cannes, el festival més important del començament ja dels festivals, va ser Berlín, ara Cannes, després vindrà Venècia, va tancar les seves portes de l'edició número 70. Per parlar d'aquest festival, de lo que ha estat el palmarès, tenim amb nosaltres a la col·laboradora, a nostra col·laboradora magnífica, Maria Bernet. Maria Bernet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Fernando.
Bueno, gràcies per estar amb nosaltres i, bueno, explica una mica com ha anat el palmarès i què opines tu de com s'han anat els premis, a més, uns premis importants en el sentit de que el president del jurat d'aquests premis oficials ha estat nada menos i nada más que el senyor Pedro Almodóvar. Com veus tu el palmarès d'aquest any?
Hola, doncs resulta que el palmarès em sorprèn una miqueta, és com tots els anys mai el que s'imagina. Aquest any ha guanyat la Palma d'Or el director suec Åsmund, crec que ho dic bé, molt clar.
Amb The Square.
La pel·lícula The Square. The Square era una pel·lícula que els crítics sortien dient que no era el que s'esperava, que no tenien molt clar què li volien comentar, però que la resta dels meus companys que van poder assistir a veure aquesta pel·lícula sí que els agradava, no semblava una pel·li de Cannes, però mira, té la palma i aquí està. Després comentar que la Sofia Coppola torna a fer història, és la segona persona en aquests 70 anys de festival que es fa amb el premi a millor direcció. També es comenta que és perquè és qui és la filla de qui és, perquè la pel·lícula no va agradar gens, no és del seu seny ni sembla seva, però amb una Nicole Kidman bastant espectacular.
Cal dir que el Gran Premi del Jurat potser ha estat el que ha caigut més bé, no? 120.000
batemans. Sí, tothom deia que ha sigut ara el Premi del Jurat, el primer Gran Prix, era la que es comentava que guanyaria el 120... latits per minut, una cosa així.
Sí.
Era la que agradava a tothom, eh?
Del Robin Campillo, sí. Cal dir de Robin Campillo. I després, dos actors o dos intèrpretes molt coneguts, com el Joaquín Fènix, millor actor, i la Diane Kruger, com a millor actriu. Per tant, també s'ha, diguem, s'ha apostat una mica sobre segur, no?
Sí, tothom deia que aquest any el Robert Pattinson se'n donaria el premi perquè era el més comentat, però va arribar el Joaquín Fènix amb una pel·lícula presentada el mateix divendres i mira, té el premi, cosa molt estranya, però...
Cal dir que la Maria Bernet ha estat, més que el festival, el que és la projecció de pel·lícules, ha estat en el mercat del film. El mercat del film potser és la part més important per la indústria del cinema de lo que és el Festival de Cannes. No és cert, Maria?
Sí, és la part no visible, diguéssim, pels medis, però és la més gran, perquè això no deixa de ser un negoci, òbviament.
I un mercat que es compren, es venen, es fan, diguem, propostes de noves produccions. Com ha anat aquest any el negoci dins de lo que és aquesta part, com tu deies molt bé, que no es veu del Festival de Cannes?
Aquest any el negoci diuen que no ha estat lo esperat. Se suposava que tindria grans medis dins, però tothom s'ha quedat fora del festival, no volien entrar dins del paler, tenien molts problemes amb la seguretat i les grans companyies i els grans negocis s'han fet fora. S'han fet els restaurants, els hotels... En això el paler crec que ha tingut un problema i no saben ben bé com solucionar-ho.
Es podria dir que hi ha hagut com una mena de por per al tema del terrorisme?
Molt, molt, molta por. I després dels atemptats que vam veure a Manchester, la cosa va ser encara més impressionant.
O sigui que un festival i un mercat del film com és el de Cannes, penses tu que es va veure, en aquest cas, aquesta edició número 70, afectat per aquesta mena d'inestabilitat que hi ha en quant a la seguretat en els països d'Europa, sigui França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, no sé, la mateixa Espanya, on que afortunadament de moment aquí no tenim problemes d'aquest tipus, però penses que sí que influeix de forma important amb el que seria el negoci del cinema, no tan sols amb l'espectacle de la catifa vermella, dels vestits, de la, diguem, de la, del glamour aquest que té qualsevol festival de cinema, i més el de Cannes, i que, per tant, els negocis han patit una mica aquesta mena de por?
Sí, jo crec que sí, perquè tu pensa, Fernando, que aquest any teníem que passar 4 controls de seguretat per poder entrar al Palais. Si tu a una persona important li dius que té que estar mitja hora, una hora, per passar el control, a lo millor no vol entrar dins del Palais a fer el negoci. Ja no vol esperar-se més totes les mítings i totes les reunions que ja no es feien perquè arribaven tard, perquè ja no es trobaven les persones en contacte.
Fins i tot això, la catifa vermella sí que ha tingut presència, diguem, de gent popular, tant d'Europa com dels Estats Units. En aquest sentit, diguem, sí que hi ha hagut normalitat amb el que seria aquest glamour de cara a fora, de cara a l'espectador, de cara a la gent que es belluga per Cannes i per els seus envolts, no?
Sí, a veure, els importants, diguéssim, les celebrities que la gent vol veure es van veure dins de la catifa, sobretot el dimarts, perquè el dimarts era el dia que realment era el 70 aniversari del Festival del Cinema, i aleshores vam fer una gala del 70 aniversari, vaig tindre la sort de poder assistir, ja ho dic, i era bonic perquè n'hi havia en total més de 90 representants d'aquests 70 anys, i sí que va veure dins aquell dia. Sí, és veritat que abans les catifes duraven més estona, que deixaven que les persones estiguessin més estona a la catifa, i aquest any no.
O sigui, que ha estat més breu justament per aquestes mides de seguretat, no?
Sí, sobretot.
Si saps com s'ha valorat la presència del Pedro Almodóvar com a president del jurat internacional, on havia noms molt importants, quina ha estat la resposta, diguem, francesa, perquè ja sabem com som els francesos en quant a les seves pel·lícules, els seus festivals, respecte a la direcció o a la presidència del Pedro Almodóvar?
El Pedro Almodóvar va començar el festival, com és habitual en ell, fent espectacle, començant amb la roda de premsa, anant amb un xandall. Els francesos això ho van tomar com
una prova de mala educació, no?
Sí, però, exacte, com una falta d'educació ben gran el fet que ell fos el president del jurat. Malgrat això, estan contents perquè, clar, ell va defendre molt l'altre gran problema que n'hi havia, que era tot el que referent a Netflix. Com ell estava d'acord amb les mesures que ha ficat el festival i tota la producció francesa, doncs ara això com que se li va oblidar una miqueta. El fet que això que va començar malament, però bueno. I diuen que ell va ser dels únics que va acabar veient totes les pel·lícules, així que en aquest punt estem bastant contents.
Molt ràpidament, perquè ja tenim que tancar aquesta connexió amb la Maria Bernet, per tu aquesta polèmica de pel·lícules tan sols per les televisions o les plataformes que no puguin anar al festival, i o sí o no, perquè el festival es diu Festival de Cinema de Cannes, Festival Internacional de Cinema de Cannes, per tant, parla de cinema, de que les pel·lícules s'han de projectar en el cinema, no? Tu, quina és la teva opinió?
Jo, la meva opinió és que si Netflix ha ficat com a productora i fa cinema, que no ho presenti a una plataforma, diguem, a una pantalla gran, tindria que tindre els mateixos beneficis que si fos una empresa petita. Vull dir, que es pot arribar a un nexe d'unió de, diguem, bueno, doncs, si tu vols presentar la teva plataforma, em sembla molt bé, però primer ho presentes al cinema, 3 setmanes, 4 setmanes, i ja després...
Fas la vida que vulguis amb la teva xarxa de televisió.
Exacte.
Cal destacar, ja per acabar, gràcies, Maria, per la teva crònica, per la teva informació, cal destacar per acabar que va a veure un premi per Catalunya. La catalana Laura Ferrés va guanyar el premi d'escobriment de l'Eica Cine pel seu curtmetratge Los Desheredados. Cal dir que és un premi molt important perquè és el segon curtmetratge de la Laura Ferrés, que justament parla d'una problemàtica personal. Però de tot això parlem en altres programes d'aquí, d'Estem amb tu, de Ràdio Estel. Gràcies, Maria, una abraçada. Fins sempre.
Adéu.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
A la Fundació Geriatró Cercoavitae portem més de 25 anys cuidant persones. I per segon any consecutiu volem premiar tots aquells que també miren per la gent gran. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoavitae, dotats amb 22.000 euros. Premi als nostres avis, dirigit a escoles de primària i secundària per la millor iniciativa de promoció pel respecte cap a la gent gran. Premi al millor treball o projecte d'investigació, dirigit a batxillerat FP per la millor recerca vinculada a la gent gran, la dependència, l'envelliment o el benestar de la tercera edat. Premi col·lectiu de gent gran, persones grans actives i solidàries, per la millor acció social, cultural o solidària, orientada a persones grans i en reconeixement a la tasca de col·lectius. Premi millor pràctica en la cura de la gent gran, dirigit als professionals del sector. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoavitae. Podeu presentar la vostra candidatura fins al 31 de juliol. Més informació a cercoavitae.es/premios-fundación.
Quan surti de l'oficina aniré a comprar, tot i que aquí no tinc cap bossa reutilitzable. Bé, si demano una bossa de plàstic no anirà gaire lluny, no?
Una bossa de plàstic pot recórrer molts quilòmetres i aparèixer a la platja on et banyes. S'ha establert la prohibició de lliurar gratuïtament bosses de plàstic a qualsevol establiment comercial de Catalunya. Les bosses es paguen, que no les pagui el medi ambient.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Juré acabar con todos. Y entonces apareció este muchacho, Jack Sparrow.
¡Sigue al buque!
Él me lo quitó todo y me llenó de rabia.
Bé, aquesta pel·lícula és la que s'ha triomfat a les cartelleres de tot el país i és la nova, diguem, aventura d'una de les sagues que en aquests moments s'estan triomfant a tot el món. Pirates del Caribe, en aquest cas, La Venganza de Salazar. La Venganza de Salazar, com dèiem la setmana passada, té l'atractiu de que apareix el Bardem, el Javier Bardem, fent justament d'aquest capità que es diu Salazar i que vol vengar-se precisament del Jack Sparrow, no? Però la presència del Javier Bardem no té que ocultar la presència d'un altre actor, en aquest cas un actor català, com és aquest home tan important que és el Juan Carlos Bellido, que és l'únic actor espanyol que ha treballat dues vegades a la sèrie del Pirates del Caribe. Juan Carlos Bellido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Estem amb tu, de Ràdio Estel, i dir-te que felicitats, perquè, escolta, em sembla que és un hito que així has treballat en dues pel·lícules de la saga, no? Cal recordar que havies ja treballat en l'anterior, no?
Sí, a la quarta entrega.
Exactament, a la quarta entrega, repeteixes a la cinquena, tot això penso que és un èxit, no? Perquè, vaja, no és habitual que un actor espanyol tingui tanta presència física a la producció de Hollywood, aquestes produccions bestials, no? On ficar una poteta és difícil, i en el cas teu, pues, bueno, vas fer de pirata, no? Em sembla, a la quarta entrega, no? Al quart...
No, feia d'un capità d'un vaixell de pescadors que teníem, bueno... La meva presència a la quarta era més petita que
aquí no, aquí apareixes sempre al costat del Bardem, perquè és el tinent d'aquest vaixell espanyol que està enfonsat, no?, i que viviu com si fóssiu fantasmes, no?
Sí.
En certa mida, sí. Com és un rodatge d'una pel·lícula d'aquestes característiques? No sé quantes sessions vas fer tu, bastants? Com va ser el treball?
Jo vaig estar més de 3 mesos i mig, una cosa així, a Austràlia, a Gold Coast.
3 mesos i mig? Uf!
3 mesos i mig.
Tot una experiència, no?
Bueno, una experiència brutal. Com pots imaginar-te, la dimensió d'un rodatge amb aquest pressupost és bestial. És molt gran, treballa molta gent, moltes persones. bueno, és una experiència inolvidable.
Inolvidable. I que suposo que per un actor com tu, un actor molt plurimultidisciplinar, perquè fas moltes coses a més d'actuar, ets important, no? Perquè descobreixes una indústria i una forma de fer cinema molt diferent del que, malauradament, es fa quan fas una pel·lícula al nostre país, sigui a Catalunya o a la resta de l'Estat, no?
Doncs sí, això és una llàstima, és una pena que sigui així, però, bueno, treballa amb uns pressupostos, com deia abans, molt grans. Això sempre és un avantatge, no? per fer les coses millor, per fer les coses amb molta més cura, per cuidar la gent. Sobretot, mira, jo personalment el que més em va és una sorpresa quan arribes a un rodatge així de gran i et tracten d'una manera tan professional i tan bona, no? Aquí, malauradament, com dius tu, doncs els pressupostos que comptem no és el mateix. I això sempre es nota, no? A la forma de, del tracte, de les comoditats que tens al rodatge i també la qualitat, perquè no, això és indudable, no?
Els horaris de rodatge són molt estrictes en quant a les hores de feina?
Sí, normalment allà sindicats d'actors són bastant...
Tenen molt pes específic, no?, el rodatge. No és com al nostre país, que pots fer un rodatge de 12 hores seguides, no? Perquè hi ha poques setmanes de rodatge, perquè hi ha pocs pressupost. El que passa que també crec que les posicions són diferents, perquè, en certa mida, tu quan fas una pel·lícula aquí a casa nostra també estàs donant suport a fer un cinema que ja tens dificultats de producció, de distribució, per tant, és una altra actitud del professional, en aquest cas del professional actor, no?
Sí, sí, sí. Això és una altra lliga. És una altra lliga. Això és així. I, bueno, també ells tenen pressupostos enormes perquè també la seva finestra és mundial.
Clar, sí, sí. No, és el que veiem ara amb aquesta cinquena lliurament dels Pirates del Caribe, la Venganza de Salazar, i és que està arrasant la taquilla. Aquí a Espanya està funcionant molt bé, ja saps que ha fet no sé quants milions a la primera setmana. Suposo que aquest cap de setmana també va aturar rècords, per tant, estem davant d'un espectacle d'aquests que porta el públic al cinema, això està claríssim.
I estem en un mercat molt petit, perquè el mercat espanyol, per dia a la fi, és un mercat molt petit.
Sí, sí, casa nostra i una mica Sud-amèrica, Latinoamèrica per l'idioma, però... I si és en català, encara més petit. O sigui, malauradament, aquesta és una realitat, no? Cal dir que, Juan Carlos Bellido, estàs fent molta televisió, recordem, presència a sèries com La Duquesa, sèries com La Crana 2010, no? Vull dir, has treballat molt a la televisió, però també has fet pel·lícules i amb directors importants, com, per exemple, el cas del Guillermo del Toro.
Sí, sí, sí.
Que suposo que també treballar amb un senyor com aquest, que em sembla que serà el personatge que li faran un homenatge al Festival de Sitges, no?, aquest any.
No ho sé.
El Guillermo del Toro, algo ha llegit, i vas treballar amb l'Espinazo del Diablo, una de les seves pel·lícules famoses, i després has treballat amb directors de casa nostra, com la Maria Ripoll, el Manuel Guerga, o sigui, amb gent que està aquí al costat teu quan tu fas televisió, quan fas teatre o quan fas cinema. I cal dir, deia abans que tu ets una mica un artista multidisciplinar, perquè cal dir que també has fet alguns curtmetratges, no? Em sembla que un parell, un documental. Has posat música a una de les teves curtmetratges i també tens tres llibres editats. Vull dir que no és fàcil trobar un actor de casa nostra que a més es posi a escriure, no? Com va ser això d'escriure? Des de sempre o...?
Bueno, suposo que tenim els actors, malauradament tenim molt de temps, eh? I, bueno, l'has d'omplir de coses interessants o que... Això part també d'una necessitat personal d'expressar i de contar coses teves. I, bueno, jo vaig començar a escriure sense tenir la idea de publicar al principi, però bueno, va aparèixer un editor que em va voler treure el primer llibre. I l'últim llibre, per exemple, Inèrcies, que amb pròleg de Fernando León i imatges de Javier de Juan, per exemple, ho vam treure al mercat amb una editorial molt petita de València, i, bueno, pues, evidentment no va tenir, no és que tingués moltes vendes, no? Però jo estic molt content perquè penso que bueno, estic molt content perquè perquè bueno, perquè necessita també del públic i de que la gent llegeixi, perquè si no no tindria sentit. És la mateixa actitud que quan estàs interpretant, no? Sempre necessitem el públic.
Clar, clar que sí. O sigui, el públic amb presència, com és el teatre, amb presència, però, diguem, no directa, com és la televisió o el cinema, i sobretot amb la presència del lector. Recordem que els teus dos primers llibres eren Els Corzos i El hombre que vivía en una pecera, que va editar Editorial Martínez Roca, i ara, com deies, fa un any, un parell d'anys, va sortir Inèrcia. Escriure és una forma de reafirmar la teva projecció com a actor, que intentes interpretar personatges i, per tant, crees, per dir-ho així, crees, en el fons, sigui a la televisió, al cinema o al teatre, estàs creant un personatge que a la vegada pots crear literàriament en un llibre?
Bueno, em sembla que és diferent, perquè el llibre sempre et pots amagar darrere les pàgines.
Ja, al cinema i al teatre i a la televisió no, clar.
Exactament, i tu ets la persona que està triant cada paraula que poses al llibre. En el cas del cinema o del teatre, les paraules estan donades, no?, per l'autor. Aquí l'autor sóc jo, i bueno, explico coses. Normalment, jo sempre dic que escriure també és un exercici de retrobar-se.
En un mateix, perfectament, sí, sí, sí. Sí.
El que hi ha a la vida més estàs expressant a través de personatges que no tenen el teu nom, ni la teva, ni el teu físic, ni, però sempre, emocionalment, sempre...
Hi ha alguna cosa teva, de l'autor, evidentment. Sí. I en aquest moment, Juan Carlos Bellido, què està fent? Està explorant algun rodatge, teatre, televisió? Com tens la teva activitat professional?
Doncs mira, pues, estic amb les últimes funcions de bajoteràpia, que retornem a fer una mica de carretera i manta. Mm-hmm. Farem una mica de gira. Ja vam fer gira l'any passat amb molt d'èxit. És una obra que està també a la Capdellera de Barcelona, sota teràpia. Nosaltres fem la versió en castellà. I farem, aquest estiu farem les últimes funcions, perquè ja ens acomiadem. I després, bueno, acabo de començar el rodatge d'una sèrie que té una pinta boníssima, que és La Zona, de Jorge Sánchez Carretudo, és per Movistar. Mm-hmm. És una de les grans de Movistar per aquesta temporada, La Zona. Amb un altre català també a dalt de tot, que és Álvaro Fernández. Mm-hmm. I després també començo el rodatge d'una altra sèrie per televisió espanyola que es diu Diario d'un sueño. Bueno, van sortint coses i van treballant. Jo la veritat és que no em puc queixar.
No, evidentment, Juan Carlos Bellido està en un moment dolç de la seva carrera i, per tant, s'ha d'avisar als espectadors que vagin a veure aquest Pirates del Caribe, La venganza de Salazar, aquest cinquen lliurament de la sèrie Pirates del Caribe, que estiguin molt al tant de quan surt el Bardem, el que està al seu costat, el tinent, és justament el Juan Carlos Bellido. Moltes gràcies, Juan Carlos, i que sigui molt d'èxit tot allò que tens preparat i que ja estàs treballant en això.
Molt.
Continuarem la teva pista per seguir molestant la teva atenció i la teva amabilitat. Una abraçada.
Una abraçada.
Fins a sempre. Adéu-siau. Bona tarda.
Adéu.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
I anem ja a les estrenes d'aquesta setmana, d'aquest divendres 2 de juny. Hem començat ja pràcticament un mes de vacances, però, bueno, la calor ja està present. I el cinema, pues, s'anima, perquè aquest divendres hi ha 12 estrenes aquí, a casa nostra. Començarem amb una tria de 3, jo he triat 3, que em semblen potser les més interessants per moltes raons que anirem desenvolupant al llarg d'aquest espai dedicat a les estrenes. Començarem amb una pel·lícula molt interessant, una pel·lícula que ve de l'Egipte, que es diu Clash. És el segon llargmetratge de Mohamed Diab i és, la veritat, una pel·lícula molt interessant perquè, en primer lloc, tota l'acció, pràcticament hi ha en alguns exteriors, però tota l'acció es produeix amb una mena de furgó de la policia. I per què en aquesta història amb un furgó de la policia? Perquè l'acció de la pel·lícula està centrada en els dies en què es va produir el cop d'estat contra el president islamista Mohamed Morsi a Egipte, que va tindre lloc el juliol del 2013. Cal dir que aquesta pel·lícula l'ha dirigit Mohamed Diab, que cal recordar que va fer també, ja fa, no sé si un parell d'anys, em sembla que del 2013 o 2014, una pel·lícula que es deia El Cairo 678, que estava basada en fets reals i que explicava la història d'unes dones egípcies que patien, diguem, assetjament en els autobusos i que un dia una d'elles es va prendre la justícia per la seva mà, ferint a un dels homes que feien tocaments, que pipaven, que es picaven amb elles i que va crear tota una convulsió dins de lo que era el panorama de la relació de la dona i de l'home amb l'Egipte d'aquella època. Per tant, estem davant d'un director que vol ser sempre testimonial de les situacions político-socials que viu al seu país. La pel·lícula és molt senzilla, és la història de les manifestacions que es van començar a crear durant aquell període d'angoixa a l'Egipte del 2013, i comença quan dos periodistes, un és un periodista egipci nord-americà, l'altre és un fotògraf egipci, que són detinguts per la policia de forma molt violenta i ficats en aquest furgó de la policia, aquests típics furgons que porta la policia per posar els detinguts. I és una pel·lícula densa, intensa. Malauradament, em sembla que tan sols s'estrena en versió original, la qual des del meu punt de vista és bo pels bons cinèfils, en versió original subtitulada, i per tant escoltarem tan sols un fragment de la seva versió, evidentment, en l'idioma anglès, perquè les pel·lícules, aunque siguin d'Egipte, també es fan també en anglès. Escoltem un fragment de la pel·lícula.
انا مفيش تقبض علينا يا عم ما عملناش حاجه تقبض علينا ان احنا اخوان بالغلط
لو انا دوت رزع على جنب مش نخسر
Bé, i la segona pel·lícula que vull recomanar està basada en un personatge real. És un personatge històric dins del món de la ciència. Una dona que va, en certa mida, revolucionar una mica les, diguem, les normatives de lo que era el món científic quan, de cop i volta, una dona que es deia Madame Curie es va presentar a tot el món i va fer una cosa que tan sols havien fet altres científics o altres persones abans, que és guanyar dos premis Nobel en diferents anys. La pel·lícula es diu Marie Curie, està dedicada, evidentment, com es pot suposar, a la famosa Marie Curie, a la Madame Curie, i és una coproducció entre Alemanya, Polònia i França. L'ha dirigit la Marie Noël, té una mirada, per tant, molt femenina, i sobretot té una gran interpretació, des del meu punt de vista, de lo que és la gran protagonista, que és la que dona vida a la científica, que és l'actriu polaca Carolina Grudzka,
que està realment impactant perquè porta tot el pes, diguem, de la pel·lícula. Cal recordar que Marie Curie està considerada la mare de la física moderna i que va ser la primera dona en guanyar un premi Nobel, la primera de les úniques, jo deia tres, no, de les quatre úniques persones que han obtingut dos premis, el Premi Nobel dues vegades, i la primera de les úniques que l'han guanyat en dos camps diferents, en el cas de la química i de la física, ja que Marie Curie va ser la que va, diguem, descobrir o aplicar el concepte de radioactivitat. I també va ser la que va descobrir els elements químics del polonio i la ràdio, i es va convertir també en la primera dona docent de la Sorbona. Per tant, la pel·lícula, en lloc de profunditzar una mica en el que seria aquesta trajectòria científica tan important, sobretot trencant la mirada molt masclista que hi havia en la societat científica, tant d'Alemanya com a França, com a la resta d'Europa, el que fa és ficar-se més en la vida privada de lo que era la vida de Marie Curie, que, com se sap, va quedar molt jove, vídua del senyor que li va donar el nom, que també era científic, de Curie, i explica una mica la seva història amb un altre científic que estava casat. És una pel·lícula, per mi, irregular. Té, evidentment, a la gran actriu Carolina Gruska com a gran protagonista. És una pel·lícula interessant perquè apropa al gran públic el personatge d'una de les grans científiques que ha tingut al món. Escoltem un tràiler de Marie Curie.
En la vida no se debe temer nada. Todo debe ser comprendido.
¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel?
No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú.
Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer.
Pierre habría querido que continuase con el trabajo. Sin Pierre no soy nada. Yo sola no lo conseguiré nunca.
Si necesitas cualquier cosa, pídemelo. Increíble, lo has conseguido.
Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego?
Albert Einstein, Marie Curie.
Soy Marie Curie.
Albert piensa que eres la mujer más inteligente que ha conocido jamás.
Claro, usted es la más brillante entre todas las mujeres.
También entre los hombres.
Ja anem a la tercera recomanació. En aquest cas, una pel·lícula d'aquí, de casa nostra, perquè es parla d'una noia que ha fet la primera pel·lícula a Mallorca que la fa una directora. Estem parlant d'una pel·lícula que diu Bitterweed Days, que ha dirigit la cineasta de Mallorca, Marga Melià. Cal dir que estem davant d'una pel·lícula senzilla, una pel·lícula en certa mida romàntica, però que també parla una mica del, diguem, de la situació que viuen aquestes persones de 20 i pico, 30 anys, una mica que no saben exactament què fer de les seves emocions, de les seves relacions sentimentals, i que es belluguen en un món d'inseguretat personal i a la vegada d'inseguretat en els seus sentiments. La història està, diguem, centrada amb la Júlia, una noia que viu a Barcelona, però que és mallorquina, viu amb el seu nuvi, que es diu Marcos, i que el Marcos es té que anar a treballar a Londres, a Anglaterra, i això fa que, donat que estan pagant la hipoteca, que no tenen excessiva situació econòmica desenvolupada, tenen que llogar una habitació de la casa on se queda a viure la Júlia per poder pagar la hipoteca. I aquesta habitació la lloga un jove d'aquests de 30 i pico d'anys, fotògraf, d'aquests que viuen una mica de freelance, ara estic en un país, ara estic en un altre, i comença una relació un tant complexa entre aquest personatge i la Júlia. A partir d'aquí, una pel·lícula senzilla, però molt interessant, que jo crec que s'ha de rebutjar, s'ha de donar suport, perquè és una pel·lícula feta amb la, diguem, amb la capacitat que té la Marga Melià per explicar històries senzilles amb personatges molt reals. En aquest sentit, destacar el treball que fan actors realment, que ho fan amb, diguem, es nota que no són actors de la llarga experiència, però ho fan molt bé, molt natural, com són Joan Miquel Artigues, Patricia Caballero, Esther González i Brian Tewen. Per tant, pel·lícula interessant de la qual podem escoltar aquest tràiler.
No quiero que te vayas, Marcos.
Será por un tiempo, un año o dos como máximo.
No tengo ninguna ganas de meter a un extraño a vivir en casa.
Hola, it's Luke.
Necesitamos el dinero para pagar la hipoteca.
Hello, here I am.
Él también es artista, es fotógrafo y está buscando una galería para exponer. A lo mejor podrías ver sus obras. Do you know that the word paparazzi comes from la Dolce Vita?
No.
But you should know it, Mr. Photographer.
My work doesn't have anything to do with paparazzi, eh?
Cabrón.
Cabrón. Hello, I'm Holden.
A mí eso de estar de un lado para otro y no tener un trabajo estable parece un coñazo.
Cada vez estoy más a gusto aquí. Londres es una pasada, hay un montón de cosas por hacer.
¿Y no me echas un poco de menos?
Long distance relationships are never easy.
Cheers.
Cheers.
I'm often afraid of regretting too many things I didn't do.
Big changes begin with small steps. I don't know who I am anymore. I can't handle it.
I always end up asking myself if I am living as I really want to, or if I am just letting the years pass by without really changing anything.
What do you like to do right now, Julia?
I si hem parlat de la primera pel·lícula que fa la Marga Melià, hay que parlar de la Marga Melià, que és ja tota una professional del món del cinema, perquè a la seva illa, a Mallorca, desenvolupa una important tasca sobre el món del cinema. Vull dir, ha treballat en molts projectes, és una dona molt compromesa amb la realitat del cinema a la seva illa, i està aquí amb nosaltres. Bueno, Marga, en primer lloc, felicitats per aquesta pel·lícula. És el teu primer llargmetratge, no? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Moltes gràcies.
Suposo que molt contenta de veure que finalment la teva pel·lícula es pot estrenar, pot tindre les crítiques dels crítics. A mi em sembla una pel·lícula molt interessant, en el sentit que has volgut projectar la mirada d'una part de la joventut una mica despistada. Em dona aquesta impressió. Per on van els trets de la teva pel·lícula?
Sí, exacte, ho has definit bé, exacte. Sí, realment la pel·lícula parla una mica d'aquest sector de la meva generació, que es veu una mica despistada, desorientada, es veu amb un present i un futur incert. I la pregunta fonamental que planteja la pel·lícula és el fet de que a vegades ens deixem emportar una mica pel que se suposa que hem de fer, i en realitat no ens farem a preguntar-nos si realment això és el que ens pot portar, és el millor camí que ens pugui portar la felicitat, no? I com que hi ha tantes opcions avui en dia, i tot està en constant, no? La parella, la feina, el lloc de residència, fins i tot, llavors això crea aquesta incertesa, aquesta inestabilitat que defineix perfectament, jo crec, a la meva generació. I volia reflexionar sobre el tema a través d'aquesta pel·lícula i també donar la meva opinió de que al final no sé per què ser exclusivament negatiu aquesta incertesa i aquesta inestabilitat, perquè també es pot veure des d'un cantó positiu. A vegades les crisis ens ajuden a poder pagar-nos i fer una mica d'autocrítica i una mica d'anàlisi sobre per on volem anar a partir d'ara, no? Cap on volem anar i com.
Pues Montse, perdona, Marga Melià, moltes felicitats per aquesta nova pel·lícula teva. És el teu primer llargmetratge, s'ha de dir amb totes les paraules. La primera dona mallorquina que fa una pel·lícula i que s'estrena comercialment, i això s'ha d'entendre i, per tant, s'ha de donar suport. Gràcies, felicitats i molts èxits. Esperem amb curiositat la teva segona pel·lícula llargmetratge.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Marga, una abraçada. Adéu-siau. Èxits. Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Si el que vols és estar assabentat de les últimes notícies mèdiques, si vols aprendre mètodes de salut a través de professionals, si vols escoltar històries de superació o tot alhora, aquest és el teu programa. Cada divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda, una nova edició del Vademecum amb servidor Joan Trias. Aprenguem plegats a viure millor el programa saludable de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I anem amb la nostra entrevista d'avui. Estem amb tu aquest divendres 2 de juny del 2017. Avui tinc dos llibres en les mans. El primer es diu El mundo de la ciencia, 50 películas esenciales. L'autor és Cristian Aguilera, l'ho edita l'editorial UOC, Universitat Oberta de Catalunya, en la seva col·lecció Filmografies Essenciales, i l'altre està dedicat a un dels grans músics de Hollywood, que és Bernard Herrmann, l'ho edita TNB, i l'autor també és Cristian Aguilera. Cristian Aguilera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, per partida doble presentes obres sobre el món del cinema. Com ha estat això? Això sí que és creativitat i productivitat, no?
Sí, la veritat és que aquest any jo crec que serà bastant productiu, perquè a banda d'aquests llibres que esmentes, hi haurà una segona part del llibre del món de la ciència que estarà dedicat, versat sobre els documentals, 50 documentals, però això sí, de cas, ja en parlarem més endavant.
Això més endavant, molt bé. Bueno, parlem del món de la ciència, d'aquesta col·lecció, és una col·lecció que es dedica a destacar dins de diferents àmbits que toca el cinema en relació amb la realitat humana, mitjançant 50 pel·lícules essencials, com diu el títol. Per què vas agafar El mundo de la ciència? Què és el que t'interessava? Perquè veig que és una selecció, les 50 pel·lícules que has fet, molt eclèptica, no? Hi ha molts gèneres, ciència-ficció, hi ha biòpics, hi ha de tot, no? Com ha estat aquesta selecció de pel·lícules que, a més, has fet sense... No crec que hagi seguit un esquema de ciència o un esquema de pel·lícules, com ho l'has fet? Per anys, no, em sembla, en principi?
Sí, exacte. És una selecció de 50 títols per anys. Val a dir que jo soc biòleg, llicenciat en biologia, és un tema que sempre, evidentment, m'ha interessat.
Home, i a més ho domines si estàs llicenciat en biologia, és lògic,
sí.
Clar.
Llavors, una mica la selecció volia fer-la en funció també que cobrís totes les èpoques possibles, encara que sí que ja a la introducció faig esment que pràcticament el cinema mut no es va tractar, per exemple, ni tan sols biòpics sobre científics, ni temàtica científica que no estigués lligat a el que sí podria ser el món del documental. No? Mm-hmm. Comença una mica a moure's al món de la ciència al principi dels anys 30, i sobretot si es fa una batuda cronològica es veurà que hi ha unes puntes d'interès sobre el món de la ciència en diferents àmbits, apartats a finals dels anys 90 i el que portem de sobretot la primera dècada del segle XXI.
Això vol dir també l'evolució que la mateixa societat està creant, de que la ciència cada vegada és més protagonista de la nostra vida, no? i a la ciència i la tecnologia, evidentment, i de que el cinema és conscient de que s'han de tocar aquests temes. Veig que, per exemple, entre les 50 pel·lícules que has triat i que apareixen en el llibre, surt Madame Curie. I, curiosament, avui s'estrena, i he parlat d'ella ja en el programa, de Marie Curie, que és una altra versió de la vida d'aquesta gran científica. Per tu, aquesta pel·lícula del 44, el 1944, de Melville Leroy, creus que és un bon biòpic sobre aquesta científica que, en certa mida, pues, va revolucionar no tan sols la investigació sobre el polònia i el ràdio, sinó també per la seva presència com a dona que va guanyar dos premis Nobel, no?
Sí, exacte. Jo crec que és un dels millors biòpics que s'ha fet sobre un personatge lligat en el món de la ciència. Estem als anys 40, és una producció de la Fox que anava una mica a l'expectativa de també el que feia, que es va especialitzar la Warner Bros., però no tan sols amb... Per exemple, sí que té pel·lícules sobre el Louis Pasteur, la tragèdia de Louis Pasteur, que també es recullen en el llibre, sinó també, per exemple, d'Emiliano Zapata i d'altres personalitats, no? La Fox va tractar aquest tema i concretament la pel·lícula que cites de Melvin Leroy, per mi, ja dic que és una gran obra, a més amb una gran interpretació de la Greer Garson. Era un paper que en el seu moment hagués volgut fer la Greta Garbo.
Cal dir que al llarg del llibre aquestes 50 pel·lícules hi ha de tot, perquè, per exemple, hi ha una pel·lícula com En busca del fuego, una altra sobre sucesos en la quarta fase, una altra sobre l'amenaça d'Andròmeda. Jo penso que hi ha més pel·lícules de ciència-ficció, de lo que es diu ciència-ficció, que pel·lícules sobre científics, no? Potser la ciència-ficció dona peu a poder manipular o a poder suggerir més coses sobre el que és la investigació científica i la ciència en si mateixa. Per exemple, poses 20.000 leguas de viatge submarí del senyor Richard Fleischer, però evidentment basada en una de les obres mestres de l'anticipació, com és el Jules Verne. Per què has fet aquesta selecció? Penses que, en certa medida, la literatura de ciència-ficció, on que de vegades jugui amb el concepte aquest de ficció, és la que ha obert moltes portes pel concepte de la ciència que tenim actualment, aquest segle XXI, perdó?
Crec que s'ha de fer una petita acotació abans. És que en el que és el món del cinema, la gent que escriu els guions, i que escrivien en el seu moment els guions, i els directors normalment tenen una formació de professions liberals, poden ser advocats, alguns evidentment són tècnics de formació en el món del cinema, puguin ser economistes, però hi ha un percentatge molt, molt petit de gent que tingui una formació científica. I, evidentment, on es va parar al final és amb els relats que en tot el cicle, un cop es fa la seva adaptació en el cinema, els filtres que passen no són precisament de gent que tingui aquesta formació que deia científica i, per tant, es tendeix a posar una mica més l'accent a la part de la ficció. Per tant, d'aquí a la selecció he tractat d'excloure aquelles pel·lícules que una mica, entre cometes, ridiculitzaven el sentit científic, no? Ho posaven en una situació absolutament, no tan sols irreal, no?, sinó també caricaturesca del que és el món de la ciència. I per això ho he intentat bandejar i centrar-me més en aquelles pel·lícules que tenen un cert rigor científic i que algunes parteixen, com has esmentat, de novel·les, en aquest cas de Jules Verne, que sí que tenia, no era científic, però sí que tenia un gran coneixement del món de la ciència.
Efectivament, sí, sí. Veig que, per exemple, poses personatges com Freud, Passió secreta, de l'any 62, pel·lícula magnífica, o Galileo, de l'any 68, també una gran pel·lícula, juntament a obres mestres, i a més inqüestionables, no tan sols pel gènere que són, com seria 2001, Una odissea de l'espacio, que va més enllà, potser, inclús, de la ciència i de la tecnologia. Es podria dir que pertany també a un apartat de la filosofia, de la metafísica, no? Vull dir, tot això, en certa mida, forma part d'aquesta mirada teva en la que pots incloure pel·lícules com Coma o Los niños del Brasil, que suposo que la poses Los niños del Brasil per la cosa de l'ADN, no?
Sí, bueno, per al tema va ser per mi és una magnífica pel·lícula sobre rodada als anys 70 per Franklin Schaffner. una de las películas que millor track, sobretot és una gran idea que va volcar després amb una novel·la, Ira Levin,
sí,
i que tracta una de les primeres vegades que es tracta en el cinema d'una manera bastant, diguéssim, rigorosa en certs aspectes sobre el tema de la clonació, encara que no deixa de ser una ficció...
Evidentment, però que és més una pel·lícula sobre aquest concepte de la clonació que no sobre el tema del nazisme, per exemple, o dels nazis que es van refugiar als països llatinoamericans, no? Has intentat buscar més aquesta part, inclús, suposo, igual que has fet amb The Flea, amb La Mosca, aquesta mena, diguem, de com els experiments de vegades es poden posar en contra del mateix investigador, no?
Sí, una mica la idea de... que el científic juga a ser Déu, no? Això ja està, per exemple, en Frankenstein.
També està, evidentment, sí.
Que obre aquesta antologia de 50 obres dedicades en el món de la ciència, que, per cert, no ha estat... Sembla que sigui fàcil trobar 50 títols amb un cert rigor o que puguin dir alguna cosa, no? I realment, sí que hi ha molts, com deia, que fan caricatura del món de la ciència, però que tinguin un cert rigor. Hi ha relativament pocs en tota la història del cinema i alguns que estiguin fora de l'òrbita del que seria el món angloamericà o anglosaxó són pràcticament impossibles de veure o són una mica fins i tot propagandístics, no?
Cal dir que tu tanques aquestes 50 pel·lícules amb una pel·lícula molt recent, del 2015, de fa dos anys, El hombre que conocía el infinito, un biòpic molt interessant sobre un investigador, un matemàtic hindú, que, bueno, que va revolucionar una mica el concepte de les matemàtiques. Passem del mundo de la ciència, 50 pel·lícules essencials, editat per Editorial Walk, al llibre dedicat al Bernard Herrmann, que ha editat TMB Editors, una editorial de Madrid. Per què Bernard Herrmann? Suposo que perquè és el teu gran compositor de bandes sonores, no?
Bueno, de fet, jo vaig fer el 2014 un llibre sobre Jerry Goldsmith i sempre, bueno, he considerat que... diguéssim, una mica la Santíssima Trinitat, entre cometes, serien...
John Williams, no?
Música, sí, John Williams, Jerry Goldsmith i Bernard Herrmann. I en aquest sentit, Jerry Goldsmith va estar bastant influït per Bernard Herrmann i Bernard Herrmann sempre ha estat un compositor que m'ha interessat fins i tot fora de lo que és l'àmbit... de lo que és la música de cinema, no? Que també té obres.
Té obres, sí, sí.
I força interessant.
La influència aquesta que parles, que és per la utilització de la corda? El concepte...
Bueno, ell és més aviat perquè Goldsmith va trencar barreres en el seu moment, no? Quan esmentaves abans un dels títols seus, no? Lligats al món de la ciència, com és Freud, Passió Secreta,
sí,
que va ser la seva primera pel·lícula nominada a l'Oscar. I en aquell, per exemple, amb aquest títol, ell trencava barreres. I en el seu moment, Bernard Herrmann, ja als anys 40, quan es va associar amb Orson Welles, amb Mercury Theater, tant amb la ràdio com després amb el seu pas per al cinema, en Ciudadano Kane i el Cuarto Mandamiento, també, bueno, va ser una mica un pioner a l'hora de trencar barreres, no tan sols amb el tema de la instrumentació, com pugui ser a l'ús de les cordes, sinó que anava una mica... en contra de la normativa imperant en aquells moments, als anys 40, en el si de la indústria.
Era una música clàssica amb molts elements europeus, no? Ell potser sí, va modernitzar molt aquest concepte i potser la seva obra més popular, més coneguda, seria Psicosis, no?
Sí, exacte. Bueno, sí, tota la sèrie de pel·lícules...
Amb Hitchcock.
Amb Hitchcock, que va fer Vértigo, Psicosis...
Però Psicosis, potser, el moment de la dutxa és potser el que més recorda a l'espectador que no sigui un seguidor o un expert en música de cinema, és potser la música que lo representa més, no?
Sí, però jo crec que la virtut que té la música de Herrmann és que gairebé totes les pel·lícules que ha fet, una cinquantena, posant música, gairebé en totes, encara que no coneguis el compositor, el pots associar amb altres bandes sonores perquè té un estil personal, no? I després, una altra de les característiques que té Bernard Herrmann, per mi, és la instrumentació. I una de les claus perquè el diferencia és que va ser un dels compositors que menys va treballar amb l'ús del piano. O sigui, ell no composava llevat d'algunes excepcions, per piano, sinó que pensava en una diversitat d'instruments...
Directament per l'orquestra.
...li va donar aquesta riquesa.
Sí, sí. Pues, felicitats, Cristian Aguilera, per aquesta doble presència teva com a autor de llibres de cinema. El Mundo de la Ciencia, 50 pel·lícules essencials, que ha editat UOC, i després també el llibre dedicat a Bernard Herrmann, que ha dedicat TMB Editors. Moltes gràcies, Cristian, i molt d'èxit, i que aquesta tarda la presentació del llibre a Bernard Herrmann sigui un èxit. Fins a sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
I, senyores i senyors, com tots els divendres, fins aquí el món del cinema, del teatre i dels llibres. Ha sigut el dia i estic molt satisfet del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Que sigueu feliços, bon cap de setmana i bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran.